Propostes d'urgència no s'hi troben i ara sí que passaríem, si els hi sembla, a donar compte, perdonin, els pregs i preguntes dels diferents grups de l'oposició i, si els hi sembla, per ordre de com han estat efectuades, començarien els senyors. Bueno, de fet, ja s'ha de donar resposta, si ho fem per ordre cronològic, primer de tot hauríem de donar resposta a una pregunta dels alguns pregs i preguntes dels senyors de Ciutadans que van efectuar en el darrer ple l'últim dia i que, per tant, van dir que ho recontestaríem al proper ple. I no sé si el senyor Orovitz les vol respondre. Com vulgui.
No és que vulgui, és que les he de respondre. Bueno, en primer lloc, em disculpo perquè serà una mica llarg, perquè, de fet, el seu plantejament ja era molt llarg i barreja tant pregs com preguntes. Intentaré ser breu, però... En primer lloc, bé, tot això té a veure fonamentalment amb unes preguntes que es deien en relació a l'exhibició de banderes no oficials, pancartes i altres ornaments en edificis municipals i espais públics. La primera de les preguntes que es plantejava era en relació a l'enllaç que hi ha a l'Avinguda Jesús Marlès, a la rotonda. Se'ns demanava quan havia costat el llaç en qüestió. El llaç en qüestió ha costat 655 euros més IVA, i bé, ara quan acabi el ple us hi facilitaré còpia de la factura, que és aquesta d'aquí. Repeteixo, 655 euros més IVA. La segona pregunta, si pensem en aquest llaç deixar-lo de forma indefinida. Bé, no sé si la pregunta refereix a si deixarem el llaç de manera indefinida a la via pública o si el deixarem sempre al mateix lloc. No sé a què refereixen, però en qualsevol cas, el llaç s'ha adquirit amb la finalitat de commemorar fites al llarg del temps i no sembla que aquestes deixin d'existir. Cada any, com han fet ara recentment, hi ha hagut el Dia Mundial per l'Autisme i cada any es repeteix, vull dir que, per tant, lògicament, sí, caldria pensar que el deixarem de manera indefinida. Pel que respecta al color groc, que dit sense embuts sembla ser que és el que comporta tot aquest daltabaix, els voldria fer avinent que per moltes persones té un marcat caràcter reivindicatiu que no ideològic. El d'exigir la llibertat als qui reben la qualificació de presos polítics, no capriciosament, sinó perquè així es pot concloure de la valoració del seu empresonament provisional que han dut a terme institucions i personalitats no només del país, com ara els més de 100 catedràtics de dret penal de l'Estat espanyol que han denunciat la manca de concurrència dels elements necessaris perquè s'acordi tal mesura, sinó també forans, i em sembla que el seu judici queda fora de tota acusació de parcialitat, com Human Rights Watch, Amnistia Internacional, el comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, el senyor Seyed Raad al-Hussein, i més recentment, la setmana passada, el Tribunal de Schleswig, m'he jugat una cervesa i no ho dic bé. Schleswig-Holstein, Alemanya, que crec que ha deixat clar que no existia concurria violència en els actes de setembre i octubre al nostre país. Respecte a la pregunta si la il·luminació nocturna també serà permanent. De fet, aquesta il·luminació nocturna s'hi va incorporar a motiu de les festes de Nadal. Un cop instal·lada, hem conclòs que la reivindicació de les causes justes que hi fem amb aquest llaç es fa a les 24 hores del dia i no només quan hi ha llum solar. I per tant, doncs sí, pretenem deixar aquesta il·luminació nocturna, en aquest cas les prescripcions tècniques ja els hi faré arribar, però es tracta d'una regleta LED amb una potència nominal de 1.000 lúmens, el que vindria a ser 80 watts, i per tant amb un consum que creiem que podem qualificar com a ínfim. Una altra pregunta, com a regidor de l'àrea de promoció econòmica, ens podria explicar què aporta als ciutadans de Lloret de Mar aquesta despesa ordenada des del seu departament? Lloret de Mar sempre s'ha caracteritzat per una ciutat cosmopolita i solidària, i entenem que aquest tarannà, sumat als nostres indubtables atractius com a destinació turística, es veu reforçat al comptar amb un element que faci explícita la nostra solidaritat en les més diverses causes. Respecte del que aporta els ciutadans de Lloret de Mar, doncs a títol d'exemple, la satisfacció del col·lectiu de pares que viuen la situació de l'autisme en l'àmbit de la seva família i com aquest altres tants col·lectius. Fan referència a unes, en aquest cas, un ciutadà de Lloret, el senyor Francisco Pastor, va registrar unes instàncies adreçades a l'Ajuntament fent constar una sèrie de peticions de que féssim commemoracions relatives a, bueno, que recordéssim amb aquest llaç aquestes, bueno, jo ho dic perquè la gent sàpiga què em pregunten. Com ja hauran vist que hem utilitzat el llaç vermell per les festes de Nadal, el blau per l'autisme, el morat pel Dia Internacional de la Dona, etc. Totes les dates abans esmentades consten, entre d'altres, en el calendari que ha estat confeccionat pel departament, fet que comportarà que el llaç en qüestió adequi la seva tonalitat a la fita concreta en la data corresponent. El llaç ha estat adquirit i instal·lat per comptar amb un element que serveixi per reivindicar causes justes, com la reclamació dels drets de col·lectiu LGTBI, la igualtat de drets de les dones a motiu del Dia Internacional de la Dona, la lluita contra malalties com puguin ser la sida o el càncer de mama, o també donar protagonisme a amplis col·lectius, com és el cas de la commemoració del Dia Internacional de l'Autisme o de l'Alzheimer. Tot i això, agraïm quantes aportacions es facin en aquest calendari No obstant, comprendran també que la discrecionalitat que no arbitrarietat de l'actuació d'aquesta corporació i dels seus membres serà la que farà que s'acordi el que s'acordi més adient. Per exemple, no pretenguin que nosaltres commemorem ni el 18 de juliol, ni el 23F, ni el 20 de novembre. Nosaltres no ho farem mai. Una altra pregunta. Va sol·licitar el seu dia a l'Assemblea Nacional Catalana el permís d'ocupació de via pública per a la col·locació de la bandera estelada al lloc en el que es troba? Aquesta actuació concreta va tenir lloc la passada legislatura i en aquest cas no vaig ser jo com a regidor qui la va resoldre, per tant no en tenia un coneixement directe i he hagut d'indagar. Pel que he acabat deduint, aquest espai, és a dir, l'espai on s'ubica l'estelada, està qualificat segons el Pla General de Lloret, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, com a zona verda pública, clau 1.3, i per tant no està subjecte a la regulació de l'ús de la via pública. Em consta a títol personal la demanda verbal i la intermediació de l'Assemblea Nacional Catalana per fer-la efectiva, però no he pogut localitzar la petició formal via instància. No obstant l'anterior, entenc que es pot entendre, és a dir, el fet que estigui en aquest indret, com un acte discrecional de l'administració que va actuar en un espai de la seva titularitat per a que un tercer dugués a terme la instal·lació concreta. Si creu l'equip de govern que l'estelada és una bandera que ha d'onejar un espai públic, tenint en compte que no és una bandera oficial i que la majoria dels ciutadans de Lloret no es veuen representats en ella. En aquest cas, vostès al llarg de les preguntes m'han interpel·lat a mi, per tant parlo en nom propi, no puc fer-ho en nom de tot el govern, però bé, crec que expreso el parer de la majoria d'ells, si no. Bé, pel que respecta a l'oficialitat de la senyora estelada, els recordo que existeix la resolució 497 de la desena legislatura del Parlament de Catalunya de reconeixement de l'estelada com a símbol d'un anhel i una reivindicació democràtica. En aquest cas, aquesta resolució, el seu primer paràgraf, expressa literalment que cal considerar-la un símbol que representa un anhel i una reivindicació democràtica, legítima, legal i no violenta, com sempre. Pel que fa a si la majoria social es sent o no representada per la senyora estelada, li diré que la majoria social i democràtica d'aquest país es va expressar a les urnes el 21 de desembre del 2017 i dels resultats podríem concloure que la majoria d'aquesta societat no sent representada per la bandera espanyola i no per això aquest equip govern l'ha retirat de la façana municipal o de la sala de plens. Si acceptaria aquest equip de govern la petició del nostre grup municipal, cal entendre de Ciutadans, consistent en instal·lar en aquest mateix indret un masteler en el que coneixés la bandera oficial del nostre país. Entenc que quan vol dir la bandera oficial del nostre país es refereix a la senyera. Si més no, és la bandera oficial del meu país. Si, com sospito, refereix a la bandera oficial del que vostès consideren és l'únic, és a ser Espanya, li recordo als oficials de l'Estat espanyol compta amb una regulació específica, és a dir, la llei 39/1981, per la que regula l'ús de la bandera d'Espanya i d'altres banderes i ensenyes. Atenent aquesta legislació, la bandera espanyola compta per llei amb una especial preeminència que fa que la seva demanda resulti, si m'ho permet i ho dic en tots els respectes, absurda, deixant de banda que és molt rellevant que un país hagi d'obligar per llei a que la seva bandera sigui present en edificis públics. Diu molt poc de l'estima que el legislador preveu que li tingui el seu poble. Pel que fa a la seva pregunta, i responent novament a títol personal, li diré que aquestes circumstàncies no acceptaria aquesta petició. I en relació als seus precs, com els he dit, els hi facilito una còpia de la factura d'adquisició dels JAS, els faig avinent la impossibilitat de facilitar-los el permís d'ocupació de via pública pels, en aquest cas relatiu a la senyera estelada, pels motius expressats, a saber que la seva instal·lació, entenc, esdevingui un acte discrecional de l'administració, tal com ho dedueixo de l'anterior. I bé, que no es procedirà a la retirada de l'estelada de la via pública, atesa la consideració de la mateixa té per raó dels acords del Parlament de Catalunya.
Gràcies, senyor Orovitch. Ara sí que parlaríem de les preguntes efectuades per aquest ple. Per ordre cronològic, serien les formulades pels companys d'Iniciativa per Catalunya Verds i Alternativa.
Falten dos per contestar. Una ja no s'ha contestat per
Ah, perdoni, sí, el senyor Llirinós, disculpi, sí, endavant.
Sí, en el passat ple ens van preguntar, bueno, ens van fer l'exposició i bàsicament ens preguntaven sobre el codi de bona conducta, codi ètic, i ens deien si estava prevista la convocatòria de més reunions. Sí, està prevista. I quan ho pensàvem fer? Doncs el més aviat possible, complint els terminis com té que ser, no? El que sí que faria un afegitó en el sentit de que a finals de l'any passat vam fer tot el període d'exposició pública on la gent pot fer suggerències o aportacions, al·legacions, i llavors previ pas d'entrar en el plenari, ens vam trobar que matitzo una afirmació que feia en la pregunta, que deia que feia un any que no ens reuníem. No sé si se'l diu a passar un malentès seu, però és que a finals de l'any passat ens vam tornar a reunir. Vull dir, aquesta afirmació no és certa. I precisament en aquella reunió va ser quan un grup del consistori ens va presentar una proposta que era substancialment diferent a la que s'havia fet, i nosaltres, atenent a la bona voluntat i entenem que ha de ser un document prou consensuat, com ha sigut avui mateix el de la tinença d'animals, doncs reformularem i començarem altre cop de nou, i la voluntat és que sigui igualment dins dels terminis i es convocaran més reunions. Gràcies.
Gràcies, senyor Llirinós. I ara sí, les preguntes, si no en queda cap pendent.
No, només afegir una cosa respecte a la pregunta que es va contestar per escrit, afegir que els contractes menors ja estan publicats al web de l'Ajuntament, que si us volen consultar, estan tot el llistat de l'any anterior, del 2017, en un PDF, i es poden, bueno, que són públics i d'accés per tothom. Gràcies.
Gràcies, senyora Valtrons. Ara sí, si volen, els regidors d'Iniciativa.
Gràcies, senyora Calde.
Gràcies, pregunta.
Pedret Prec, el meu company farà la pregunta. Diferents municipis s'ha procedit a pintar un banc amb colors del moviment transexual com a símbol d'esperança per a aquest col·lectiu, per visibilitzar la seva problemàtica i conscienciar la població. Creiem que es procedeix a pintar un banc amb els colors del moviment transexual en un lloc freqüentat del nostre municipi. Vamos de colores.
Quan diuen, es refereix al moviment LGTBI, no només al transexual. Entenc que es refereix a...
És que, saps que ara són LGTBI, Z... I siguen les letres, entonces... No, són moltes. Ara tenen un montón de... Sí, sí, bueno.
Endavant, no sé si el senyor...
Bueno, ja mirarem un banc que sigui l'adequat i el pintarem el més aviat possible. O sigui, no hi ha problema.
No, vale. És el transexual, els colors del moviment transexual,
Hola, i si volen fer la pregunta...
A Blanes hi ha un banc que ja ho està pintat, A Blanes hi ha un banc que ja està pintat, Ara a les 7, no sé si són les 7, hi ha una concentració perquè fa aquesta matinada han matat a una dona, han assassinat a una dona a Blanes, a veure si arriben allà. I de pas ens donen una volta i miren el banc de quin color és.
El que sí que estaria bé, Eduard, que sigués un banc visible, perquè sí. Pugui ser que no estigui amagat.
Confiem.
Estic d'acord.
Confiem.
Que, no, que estigui en un lloc que es vegi i no pas amagat en un lloc.
Que indicatiu que la gent...
Confiem en el bon fer del regidor corresponent, La pregunta és que fem nosaltres és la següent. En el ple d'aquest Ajuntament es va aprovar al setembre del 2011 una moció presentada pel nostre grup en la que s'instava, cito textualment, vetllar perquè les empreses que intervenen en la prestació de serveis i subministraments a l'Ajuntament de Lloret de Mar garanteixin als seus treballadors adscrits a aquests contractes la estricta aplicació del conveni col·lectiu que correspongui. Així mateix, es vetllarà perquè aquestes empreses prioritzen la contractació fixa a jornada completa i que garanteixin com a mínim el mateix salari per un mateix tipus de feina. En el ple de novembre del 2011 es va aprovar també una altra moció en la que deia que s'instava a incloure en els PCAP, malgrat que l'empresa adjudicatària del servei pugui ser una empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del sector d'àmbit provincial, català o estatal. Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter essencial que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals. 2. Incloure en aquest plec les clàusules socials que recull la guia per a les clàusules contractuals de caràcter social. 3. Mantenir trobades de caràcter com a mínim anual en els representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del municipi per tal d'analitzar plegats aquelles problemàtiques conjuntes, intentar prevenir-les o tractar temes específics que sorgeixen en determinats sectors o territoris. Les dues preguntes que fem són: a part d'incloure els plecs de condicions dels concursos municipals, i per part de la regidora Lluïsa Valtrons va passar una fulla del que tenien que signar, nosaltres no hem demanat el que se li passa a les empreses, que això tenen que firmar, que signaran, perquè si no, no podrien concursar, és si s'ha fet un seguiment del compliment d'aquestes clàusules i si aquestes clàusules sí estan respectades per les empreses contractades. Hem preguntat si se fa aquest seguiment. I segon, si s'ha realitzat alguna reunió amb representants d'organitzacions empresarials i sindicals amb l'objectiu d'analitzar problemàtiques conjuntes. Són aquestes dues preguntes les que...
Bé, la pregunta és prou tècnica com per haver-la de respondre per escrit, per això l'he enviada per correu. He hagut de demanar informació a serveis jurídics i bé, si és cert, es va aprovar per ple en dos plens de l'any 2011 el fet de vetllar per les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Bé, el que els he enviat és un model, no és una, aquest model, quan una persona es presenta en una licitació, sí, exacte, aquest model de declaració responsable per una persona jurídica es pot incloure als apartats que tu vulguis. De fet, la majoria, em sembla que són 6, 7, les 7 primeres són estàndards, són les que normalment es presenten, però si us fixeu en negreta, llegeixo textualment, per, precisament per complir aquests apartats que vosaltres proposeu. En l'apartat H posa que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals segons la llista de països elaborada per institucions europees o avalades per aquestes, o en el seu defecte, a l'estat espanyol o fora d'ells, i que siguin considerades delictives en els termes legalment establerts com delictes de blanqueig de capital o frau fiscal o contra la hisenda pública. D'acord? Aquest és un dels apartats que la persona sotassignant es fa responsable. I l'altre, l'apartat I, que diu que garantirà l'aplicació estricta de les condicions laborals que estableix el conveni col·lectiu treball del sector de X, el que correspongui, d'acord amb allò previst a la clàusula 8 d'aquest plec de condicions. Amb això, el que he juntat en el correu no és un model de declaració qualsevol, sinó el que hem afegit amb negreta és el que es proposa en aquesta pregunta, es fa referència a aquestes preguntes. D'acord? I amb aquí donem compliment a el que es va establir en aquest ple. Si ens hem reunit amb algun col·lectiu, amb algun representant sindical amb l'objectiu d'analitzar les problemàtiques conjuntes, sí, nosaltres, i crec que la resta del consistori, les Kellys, per exemple, ens han vingut a veure diverses vegades, han donat resposta a tots els seus precs, i a qualsevol altre organisme o institució que ens vulgui venir a veure, doncs estem oberts. Si fem un seguiment, sí, evidentment, fem, des de serveis jurídics es fa un seguiment del compliment del que sota signants es fan responsables en tots els concursos públics. No sé si teniu alguna altra pregunta. Gràcies.
Gràcies, senyora Valtrons. I hi hauria un prec que sol·licitarien els senyors del Moviment Independent de Lloret.
Gràcies, senyor alcalde. És en relació amb un prec que ja es va presentar el juliol del 2017 en relació amb la utilització dels patinets elèctrics a la població. I en aquell ple es va dir que s'estaven preparant unes mesures per intentar reduir aquests problemes, però ja fa un any d'això, ha passat Setmana Santa, hi ha una proliferació un altre cop d'aquests patinets, i pregaríem que l'Ajuntament intentés posar les mesures pertinents per intentar reduir-ho abans de que es produeixi algun accident de gravetat. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Bentham. Li respon al regidor de mobilitat, senyor Robert.
Sí, gràcies. Efectivament, li recollim el prec. De fet, crec que tots som conscients de l'augment d'aquests patinets o ginys elèctrics, que és com tècnicament es diu. Fa ja un parell de mesos ben bé que s'està treballant amb la modificació de l'ordenança, amb l'actualització de l'ordenança de circulació. Això farà permetrà, doncs, que els ginys només es puguin moure o desplaçar per als llocs concrets del municipi, i actualment també hi ha l'ordenança actual, doncs, el que hem de fer és treballar perquè s'apliqui, perquè ara mateix tenim eines, tot i que siguin menys de les que tindrem, tenim eines per poder-ho intentar parar una mica més. El que sí que també és cert és que hem augmentat les taxes fiscals de la retirada d'aquests ginys. L'any passat se'n van retirar més de 30. El que passa és que la paga i senyal que deixaven els clients era d'uns 10 euros, es retirava, el cost era de 10 euros per l'empresa, i per tant ja els hi feien el negoci. Aquest any se'ls hi puja a 50 i a 75 en dies festius. Entenem que això ja no serà tan profitós per l'empresari que llogui aquests ginys elèctrics i se'n faci un mal ús. però sí que és cert que estem treballant i intentarem... Ah, i en aquesta setmana, precisament, tenim convocats els empresaris que tenen activitats relacionades amb el lloguer, justament per explicar-los que no en deixarem passar ni una. És a dir, tenim els ulls que tenim, i això és veritat, no tenim mil ulls, en tenim els... estan comptats, però tots els ulls estaran posats, tots els que tenim estaran posats, doncs, en que es compleixin el màxim possible. Gràcies.
Gràcies. No sé si el públic té alguna pregunta. Senyor Picar, endavant.
A veure, primer, felicitar-vos per com ha quedat redactat de la granja d'animals. Està molt bé. Però llavors, volia fer unes consideracions respecte al tercer punt, al Bauman. No? Realment, la descripció del punt posa que s'ha desestimat les eleccions que des de Cala Canyes presentàvem. I sí, formalment és així. El que passa que la primera consideració que voldria fer és felicitar-vos i dir que parlant de consentir, abans de passar per ple, el senyor Bernat, juntament amb l'arquitecte Batier, ens van citar, vam estar parlant, no hi havia cap problema, vam dir que estàvem d'acord i així s'ha anat. Si el millor això s'hagués fet l'altra vegada, perquè si m'estalviat un temps...
Si es vol acostar al micro, el podran escoltar. Per un dia que parla... Bueno, no li feia broma. Per un dia que fa compliments, sisplau, parli pel micro. Ara de tornar a començar, eh? Ara, per una vegada que diu que la regidoria el senyor Rovitz ho ha fet bé, va, i no estava al micro davant.
Voldria felicitar la regidoria...
I de llorolls, eh?
Voldria felicitar la regidoria del senyor Rovitz perquè, per tal com ha quedat redactat la nova ordenança, no? A veure, llavors, us deia que el referent al quart punt, crec que era, sobre Bauman, el Pau 30 Bauman de Canyelles, en primer lloc felicitar-nos perquè aquesta vegada se'ns va citar prèviament a que passés per ple com tal de fer un canvi d'impressions i si nosaltres estàvem d'acord o no d'acord amb el que es proposava. Se'ns va explicar, vàrem estar-hi d'acord i així s'ha anat. El que passa que allà va sortir un tema que m'agradaria que coneixéssiu, i és que dintre del redactat de com queda el punt es parla d'una franja de servei al voltant d'un metre al voltant de tota l'urbanització considerada com a pública. Realment l'Ajuntament, com que això no reflexa el POUM, no la considereu com a pública. Vull dir, això és un element, però és que just a Cala Canyelles, i suposo que amb altres urbanitzacions passa exactament el mateix, just a Cala Canyelles tenim identificats 30 elements que en el seu dia el liquidador de l'urbanització, el senyor Jani Nicolàs, ens cedia a la comunitat i es va morir aquella setmana just abans de signar. Aquests elements es podrien incorporar com a, si mai hi ha una altra modificació de POUM, agrairia que els analitzéssiu i els susceptibles que siguin d'aprofitament els incorporéssiu en el POUM. Però és que la cosa és més greu. La cosa és més greu perquè buscant quins elements encara eren de, pertanyien a UCS en el registre de propietat, vàrem trobar parcel·les de 7.000 metres, de 12.000 metres, de 15.000 metres. Vull dir, parcel·les que jo penso, vull dir, és un pensar, que en el seu dia varen ser cessions de zones verdes i en aquella època no s'inscrivien. Llavors, pot molt ben ser que hi ha una finca sobre Cala Gran que un rus va fer una modificació de terreny, una major cabuda, havia comprat una finca de 4.000 metres i va fer una modificació de cabuda de 12.000. Me suposo molt que això era una sessió de zona verda que en el seu temps havia fet UCS amb un discontinu de la parc pròpiament de Canyelles i que ara se l'ha apropiat el rus. La senyora Eva Tiers va dir que ara les sessions de zones verdes sí que s'inscriuen o per almenys es tenen constància o així. No solament això, sinó que en aquell temps no es presentaven, quan hi havia un expedient de major cabuda, l'Ajuntament no s'hi presentava com a part implicada. Espero que ara s'hi presenti, perquè justament aquesta parcel·la de 12.000 metres de sobre Cala Gran, si s'hagués presentat, ara seria una zona verda pública i ara la té un privat. Només això, pregar que si hi ha una nova modificació de POUM, us farem arribar els elements aquests identificats més aquestes parcel·les grans que hem trobat per tal que es puguin incorporar la nova modificació de POUM. Merci.
Gràcies, senyor Picard. Dos compliments en una mateixa intervenció. No sé si el senyor Bernat vol afegir alguna cosa. Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. En el cas que no hi sigui, jo els hi volia, si els hi sembla bé, els hi volia demanar un minut de silenci per aquest, per aquesta presumpta, bueno, presumpta no, perquè l'assassinat hi ha estat. El que no sabem és si, el, si ha estat violència de gènere o no, i fins que el jutge no ho digui no ho sabrem, però per, a què? Per aquesta assassinada la víctima està clar que, a més, siguent del poble de Vall de Blanes, doncs si els hi sembla faríem un minut de silenci i un cop passi, doncs aixecaríem la sessió.